Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
La vida comença cada 5 minuts. Aquesta és una frase que li vaig sentir a l'Andreu Buenafuente i crec que té tota la raó. Sempre ets a temps de canviar, de buscar nous al·licients, de fer un gir. La vida comença cada 5 minuts, si vols, i el que ara comença és el Revolució. I, com sempre, us donem 4 motius per quedar-vos. Motiu número 1. Avui torna la masterclass de Santiago Niño Becerra. S'acosta la internet del comportament. Ho saben tot de nosaltres i, per tant, l'economia girarà al voltant de tot el que saben. Ara parlem d'un tema de futur molt interessant. Motiu número 2. El publicista Jordi Urbí ens explica per què Netflix canvia d'estratègia i tindrà anuncis a partir de desembre. Motiu número 3. Volem parlar de mobilitat, del que se'n diu la mobilitat com a servei. De seguida explicarem què és i us faig, però, un spoiler. És la mobilitat del futur, oients. I motiu número 4. El professor Miquel Lladó torna al programa i això és una bona notícia. Avui, consells perquè les empreses siguin productives i híbrides, combinant la feina presencial i en remot amb els seus treballadors. En parlarem. I ara sí, oients, comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Segur que tots coneixeu el que en diem la internet de les coses, no? Però coneixeu el que és la internet del comportament? La internet del comportament? Aquesta tendència analitza els usuaris segons punts de vista psicològics, segons les seves decisions i reaccions. I aquesta eina pot ser molt útil, oients, per exemple, pel màrqueting, com ens afectarà i, sobretot, com afectarà l'economia, no? En parlem de seguida amb el nostre economista de capçalera. Bona nit, Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, Chantal, bona nit.
Bona nit, contenta de saludar-te. S'acosta, com deia, als oients, la internet del comportament, ho saben tot de nosaltres, i, per tant, creus que l'economia girarà al voltant de tot el que saben, Santiago?
Sí, i de fet, aquest internet del comportament està vinculat també amb l'internet de les coses. Què vull dir amb això? Internet de les coses és que el cotxe es comunica amb el parquímetre, per exemple, això és Internet de les coses. Però Internet de les coses també és que el jersei que tu poses a la rentadora es comuniqui amb la rentadora i el iogurt es comuniqui amb la nevera i que decideixi quina quantitat d'aigua necessita aquest jersei o quan l'estoc de iogurts baixa i enviï automàticament informació al fabricant del jersei i de la rentadora. I a la vegada la nevera enviï informació a la botiga perquè et portin més iogurts.
Clar, explica per això, ho explica molt ràpid, també. Santiago, com li expliquem a l'oient que el iogurt es comuniqui amb la nevera? Clar, això és gràcies a la intel·ligència artificial, no? Com li expliquem? Que el jersei es comuniqui amb la rentadora.
Bueno, és a dir, tant el jersei, en aquest cas, com el iogurt, tindran el que sigui una etiqueta RFDI, en què emetrà i rebrà informació i podrà comunicar-se amb moltes coses, amb el que es programi, amb el que es vulgui. Llavors, clar, aquí entra en un tema de privacitat i per això deia que això quedava vinculat amb l'internet del comportament. Tu poses el jersei a la rentadora. Sí. El jersei es comunica amb la rentadora. Sí. La rentadora decideix la quantitat d'aigua que necessita. Tant la rentadora com el jersei envien o poden enviar informació als fabricants del jersei i de la rentadora. per, bueno, amb moltes dades, amb milions de dades, decidir si aquest disseny de rentadora és correcte o bé el jersei aquell s'ha de canviar, s'ha de modificar la composició perquè tingui una durada, una resistència a les taques més important. Bé, aquí ja hem entrat una mica en l'internet del comportament, perquè l'internet del comportament el que buscarà és, o el que està buscant ja, és amb totes les dades que tenen de les persones, del comportament de les persones, de com les persones funcionen, oferir-los el que necessiten, quan ho necessiten. No només parlo de béns, també parlo de serveis, assegurances, etc, etc.
Deixa'm d'això, dir... deixa'm, Santiago, que et faci una broma, perquè, escolta, clar, si el iogurt parla amb la nevera i el jersei amb la rentadora, què farem nosaltres, no? Perquè i si els nostres objectes parlen entre ells, en un sentit, evident, tecnològic, què farem nosaltres? I l'altre sempre és si jo vull, és a dir, si jo vull que el meu jersei dongui aquestes dades, no? Perquè estem parlant, quan parlem de l'internet de les coses, és que els objectes, hi ha aquesta tecnologia, hi ha aquesta anàlisi de dades, hi ha que detecta, no?, aquesta psicologia. Nosaltres hem de donar permís en aquests objectes, no, Santiago?
Bé, m'has fet dues preguntes. Primera pregunta, resposta. Fa com un any, i mig, als Estats Units, a dues màquines, dues computadores, per dir-ho d'alguna forma, els hi van donar la capacitat de generar llenguatge i comunicar-se entre elles. Bueno, pues les van desconnectar quan aquestes màquines van començar a parlar amb un llenguatge que ningú entenia. Vale? Segona pregunta que m'has fet. En principi, sí, tu tindràs de donar el consentiment, però et diran que és per la teva seguretat, és per al teu benestar, és perquè poder dir-te que pots trobar-te malament abans de que tinguis els primers símptomes, etc, etc, etc. Tu te'n recordes que als anys 90 i 2000 van fer una posada de càmeres per tot arreu, centenars de milions de càmeres per als carrers, botigues, institucions, edificis públics, etc, etc. T'estaven gravant i t'estaven veient i no et demanaven permís, però et deien que era per la teva seguretat, per la nostra seguretat. Jo no crec que preguntaran moltes coses.
Clar, per això et pregunto, pregunto ara, aquesta realitat planteja, com deies, molts dilemes ètics, no?, amb aquesta internet del comportament, internet de les coses. Tu què en penses, no? Perquè l'ètica serà molt important en aquest cas, Santiago.
Bueno, l'ètica, i això la història ensenya molt, Chantal, l'ètica està vinculada a una escala de valors que amb el temps canvia. Jo et recordo que l'Església Catòlica va estar donant el seu vistiplau a l'esclavitud fins al segle XIX. I clar, avui dia, qui està d'acord amb l'esclavitud?
Ningú.
És a dir, les escales de valors canvien, canvien en el temps. A més, pensa una cosa, per tu, per mi, la privacitat, la llibertat individual és fonamental, però amb el nen o la nena que avui ha nascut a la Vall d'Hebron, per exemple, no haurà conegut un altre món, amb la qual totes aquestes coses li poden semblar normals.
T'agrada a tu aquesta internet del comportament i aquesta internet de les coses? Com a Santiago Niño Becerra usuari, et pregunto ara.
Li veig avantatges, però evidentment, conceptualment, la rebutjo totalment.
Ja. Molt bé. Doncs escolta, un tema avui tecnològic que volíem tractar amb el Santiago i un altre tema. Amb tu volem parlar de la teoria fiscal nova. Ahir a Twitter, on tens ja moltíssims seguidors, el Santiago, et vaig llegir un fil molt curiós. Tu la qualificaves de la teoria fiscal nova. Ens l'expliques? Per què és això?
Bueno, nosaltres, el món, els països, la majoria de països, evidentment tots els països desenvolupats, tenen la imposició fiscal directa progressiva. És a dir, una persona que guanya a l'any 20.000 euros paga menys taxes que un que guanya 60.000 i moltes menys taxes que un que guanya, 150.000. És cert que existeixen els paradisos fiscals, vull dir, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una progressivitat en funció dels ingressos, tant a persones físiques, en persones, és a dir, tu, jo i el veí, o persones jurídiques, empreses. Bueno, pues el diumenge vaig estar parlant amb una persona que té una licenciatura universitària, que té molta experiència en gestió empresarial. No està forradíssim, ja et dic que no està forradíssim.
I què et va dir?
Però, bueno, però està bé, guanya bé els diners. Bueno, pues aquest senyor em feia un raonament que és molt curiós. Deia, no, no, diu, si els que quan més guanyes tindries que pagar menys. És a dir, un que guanya 1 milió d'euros tindria que pagar en proporció molt menys que un que guanya només 10.000, o 20.000, posem 20.000. Per què? Perquè llavors la persona que guanya poc faria tot el possible per treballar més, laborar més, etcètera, etcètera, per incrementar la seva renta. I com que quan més guanyés menys impostos pagaria, això seria un incentiu. Per les empreses exactament el mateix.
Però, bueno, clar, a veure, llavors estàs dient, és a dir, guanyo més, genero riquesa, per tant pago menys impostos, i la gent que guanya poc voldrà guanyar més per no pagar impostos. Sembla una broma, no?, el que dius ara, Santiago?
Bueno, a veure, Chantal, jo, és a dir, una altra vegada, com abans, és a dir, nosaltres estem acostumats a una forma de funcionar. Llavors, aquest senyor plantejava una forma totalment contrària. Jo no conec cap país que funcione així fiscalment, No conec a ningú, ja t'ho dic. És veritat que als Estats Units les rentes molt altes en proporció paguen menys que les rentes baixes. Però no està fet per graons i perquè hi hagi aquesta progressivitat negativa. Jo torno a dir el mateix, Chantal. Xoca molt perquè nosaltres no hem vist res semblant.
Tu tens una altra teoria, Santiago, que a vegades has comentat també en el programa, és eliminar impostos en funció del que guanyes i que els impostos vinguin sobre el que consumeixes, no? Et quadren els números si es fes així?
Bueno, la cosa és més àmplia, eh? És a dir, jo eliminaria tots els impostos sobre ingressos, salaris, beneficis d'empreses, rentes de capital. És a dir, guanyessis el que guanyessis, no pagaries ni un cèntim d'impostos, i llavors hi hauria una progressivitat en funció un impost sobre la despesa progressiu en funció del valor afegit, tant per persones com per empreses.
Però llavors, dir, perdona, llavors pagaries més impostos en funció de si gastes més, no?
En funció de la quantitat que gastes, sí, però sobretot en funció del valor afegit del que gastes. Què vull dir amb això? Tu et compres un Ferrari, m'ho invento, eh? El Ferrari tindria un
impost...
Que no és el cas,
Santiago, ja et dic, sí.
Bueno, és igual. Tu et compres un Ferrari, el Ferrari tindria un impost, m'ho invento, del 230%.
Sí.
Tu et compres un Seat Ibiza, sí, tindria un impost del, m'ho invento també, 40%,
sí,
o 30%. Llavors, tu dius, bueno, ningú es compraria un Ferrari, en absolut, estàs totalment equivocada. És a dir, per què? Perquè, sobretot, he posat l'exemple aquest adrede, eh? Perquè els béns, quan més cars són, més elitistes són. Amb aquest impost, que jo dic, encara serien més cars, amb el qual encara serien més elitistes.
Clar. Per tant, aquesta és una idea que deixa anar el Santiago Niño Becerra sobre com haurien de ser, segons ell, aquests impostos. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. Més coses que t'he llegit a Twitter. Quasi la meitat dels espanyols viuen al límit de les seves possibilitats i un de cada 5 ja hi és. Tu això ho qualifiques amb un adjectiu gravíssim, eh? Un país amb la població en aquesta situació pot funcionar? I et faig també les preguntes que plantejaves a la xarxa de Twitter, eh? Per què s'ha arribat aquí i quins plans hi ha per canviar-ho, Santiago?
Bueno, si vols tractar aquest tema en profunditat, Chantal, necessitem un parell d'hores, amb la qual cosa tindrem que resumir moltíssim. A veure, un país en el que el 46% exactament de la població és pobra o està en risc de pobresa, que és el cas d'Espanya, per mi ha fracassat com a país. És a dir, no hi ha volta de fulla. ha fracassat com a país. Per què s'ha arribat a aquesta situació? Bueno, per al model productiu que té Espanya. Espanya té un model que és molt intensiu en factor treball i poc intensiu en factor capital, la productivitat és molt baixa i a la vegada la mà d'obra, la demanda de treball, perdó, està en funció d'una estacionalitat. L'exemple més típic és el turisme. Això per una banda. Com s'arregla això? Jo crec que no es pot arreglar. És a dir, Espanya va tenir la seva oportunitat al segle XVII i XVIII, la va perdre, també es donaria per un altre programa, i Espanya va perdre un tren. Tu pensa, Chantal, que quan països com a Bèlgica, Alemanya, etc., havien fet la seva primera revolució industrial el 1880, 1890, però acabada, Espanya va fer la seva primera revolució industrial un segle després, el 1960. Llavors, clar, aquí s'ha creat una dinàmica perversa que es realimenta amb una espiral de treballs de baixa qualificació, baixa productivitat, baix salari, un frau fiscal molt elevat, etc. Una dada, només una dada. El 14% de la població que treballa, és pobra, perquè no arriba a treballar les hores suficients per arribar a la renta de pobresa.
Hi ha aquesta dada, no? Molta gent al llindar de la pobresa té una feina, però com deies tu, el que li paga no pot pagar el que costa viure, per això és un sistema molt pervers. Alguna solució davant aquest sistema que tu qualifiques, evidentment, de pervers?
Bueno, una solució, però que evidentment no és la solució, és posar en marxa una renda bàsica. El que passa és que, clar, la renda bàsica, el que tu evites és la pobresa, no? Però el que no evites és que aquesta persona o aquestes persones puguin treballar perquè no són necessàries. I això és un problema. Tu fixes, per exemple, un exemple, eh? Un exemple. Ahir va sortir al diari, o abans d'ahir, que Espanya necessita, em sembla que són 60.000 metges. No, perdona, 8.000 metges. I amb un horitzó de 10 anys necessitarà 60.000 per totes les jubilacions que hi hauran. Bueno, ara els metges és una de les professions més degradades que hi ha a Espanya. Ja. Cobren poquíssim, treballen moltes hores, etc. I què fan? Molts nois i noies quan acaben medicina se'n van fora. Parlava el cas, quan, en l'article que parlava d'això, parlava el cas d'una noia, 3 anys, experiència de medicina, va marxar a Bèlgica, està cobrant el 50% més que aquí a Espanya. I la vida a Bèlgica no és el 50% més cara que a Espanya.
Clar. I mentrestant, a Santiago, una informació que hem trobat al Revolució, que hi ha gent que es troba tot al contrari. 1.000 milionaris, gent que té tants diners que no sap amb què gastar-los. Hi ha gent 1.000 milionària que es calcula que gasta entre els 50 i 80 milions de dòlars l'any en viure a cor, no? Què vols, no? En luxes cars, no? Existeix realment aquesta gent, no? Ho ha publicat també una revista que ho hem estat seguint.
Chantal, ho repetim una altra vegada. Hi ha persones que gasten. Cuidado, una despesa no és una inversió, eh? Que gasten cada any entre 50 i 80 milions de dòlars.
Amb què, em pregunto, eh? Amb què, eh? Perquè, clar, no sé.
Bueno, per exemple, tu pots anar a un hotel que està a prop del Carib que costa cada nit 150.000 dòlars, per exemple.
Clar. Un viatge a l'espai, també, si vas al viatge a l'espai, no? També puja la factura.
Per exemple, hi ha una marca de rellotges que el rellotge costa 50 milions de dòlars, per exemple. Hi ha un restaurant que un plat de gnocchis, és veritat que els gnocchis són blaus perquè tenen un pigment natural. Bueno, el plat de gnocchis costa 4.000 dòlars.
Ai, va, no em diguis això. Un plat de gnocchis amb tota la pobresa que estem explicant, per una banda, fa molt de mal aquesta xifra que m'explica Santiago.
Bueno, però continuem la història. Aquests gnocchis, segons el meu sistema fiscal, tindrien un impost, per exemple, del 450%.
Ja.
Per exemple. I amb aquest impost es podrien fer coses. Els gnocchis normals tindrien un impost del 2% o de l'1%.
Uh-huh.
És a dir... Digues.
No, que és una bona idea, de posar-li aquest impost als productes, no?, que són molt elevats de preu.
Clar, però és que això, Chantal, ja no és que sigui elevat de preu. Això és una altra història. Això
Ja,
és una altra pel·lícula.
clar.
Mira, et posaré un exemple, que en aquest cas m'ho han explicat. Com tu saps, al voltant del món hi ha carrossers que el que fan és agafar cotxes, bases de cotxes existents, agafen, per exemple, BMWs, agafen Ferraris, etcètera, etcètera, i posen la seva carrosseria. I a sobre posen sobrealimentació de motor, etcètera, etcètera. Són cotxes que et poden costar perfectament, un milió de dòlars, 2 milions, etcètera, etcètera. Bueno, doncs, i fan sèries molt curtes. Fan sèries de 4 unitats, 5 unitats. Bueno, doncs hi ha persones que compren la sèrie sencera.
Ja.
Sencera. Els 5 cotxes, els 4 cotxes. Per què? Perquè ningú tingui un altre cotxe com el que ell. Què et sembla?
Hem d'anar acabant. Un altre dia també hem de parlar de Rosalía, i de l'economia que genera aquesta catalana, que té una música molt bona i molt seguida. Hem de parlar també tant de Rosalía i un altre dia també de Shakira. És interessant, una altra dona que també genera gran fortuna i que són bones en la seva feina. Santiago Niño Becerra, en parlem. Gràcies.
Molt bé, vale. Bona nit,
Bona nit.
Chantal. Te con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Orbea.
Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, Apple TV són plataformes, oients, que han revolucionat la manera de consumir continguts audiovisuals. Cadascuna d'elles té desenes o, en alguns casos, centenars de milions d'abonats i ens volem centrar en una, Netflix, que ha decidit fer un canvi d'estratègia sorprenent, un canvi que pot tenir moltes conseqüències. De seguida en parlem. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body. I en parlem, ja el coneixeu, Jordi Orbea, vicepresident de Gilby Espanya i CEO de Gilby Barcelona. Bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, Chantal, molt content.
Molt bé, Jordi, a veure, l'última hora de la publicitat, que ho saps tu. Què ha decidit fer Netflix? Què passa Netflix i la publicitat?
Bueno, Netflix ha decidit quelcom molt important, perquè ja feia temps que es venia especulant d'aquesta possibilitat, perquè ja ho havia també anunciat Disney, i la veritat és que la sorpresa és important, no? Ha reduït el tíquet que hem de pagar, la mensualitat que hem de pagar, i l'empassem a 5,49, i a canvi ens demana que puguem tenir dins anuncis, que això sempre costa una miqueta. Això es posarà en marxa en 12 països en els propers mesos, i la idea és que a principis de 2023 això ja estigui rutllant per tastar-ho a diferents mercats.
I per què ho ha fet? Està perdent clients? Per quin motiu ha fet això?
Mira, aquesta és la gran
pregunta,
incògnita, no?
Sí.
Sí, jo diria que honestament, penso que s'ha trobat dos situacions. Una és que, efectivament, li han caigut als usuaris d'una forma considerable, però que també és producte d'aquest boom que vam tenir després de la pandèmia, que tothom s'hi va donar alta a totes les plataformes. Però, per contra, té una quantitat d'informació dels usuaris, dels consumidors, tan bona, de tanta qualitat, que se n'han adonat que aquí tenen un pou de diners a poder fer. I per tant han dit, escolta, jo crec que hi ha hagut una doble vessant de dir, ei, per una banda se m'estan caient, busco com recuperar aquests ingressos, però per l'altra banda és, escolta, aquí tinc un pou de diners o de petroli negre que puc explotar, que es diu la dada, i que segurament estan traient-li el màxim de suc.
Per tant, a Netflix hi ha una baixada d'usuaris, això vol dir en tema de publicitat que tornen els anuncis, hi haurà anuncis en aquest cas també a Netflix, i se sap com apareixeran els anuncis? Seran com els que ara veiem, per exemple, a TV3, el tallaran la pel·lícula sense manies com passa a les teles convencionals, o seran diferents, Jordi?
Jo crec que seran, no ho tinc confirmat per ningú de Netflix, però m'imagino que seran tipus YouTube, és a dir, un pre-roll, a l'acabar, potser durant el mig. No crec que en facin gaire, serien 4 o 5, però jo crec que sí que ho faran, en faran d'aquesta mida de que puguem ser bastant digerible, no? Per tant, jo crec que no serà una cosa, anem a dir, tan passat com els anuncis convencionals. I espero i desitjo que el que succeeixi és que a poc ens vagin coneixent amb els nostres gustos i que siguin capaços d'apropar-se al màxim al que a nosaltres ens agrada i no trobant-se doncs, determinats tipus d'anunci en determinats moments de l'any que no et venen de gust a veure'ls i que tenen allà uns quants minuts mirant-los tranquil·lament.
Per cert, Jordi, si pagues una quota més alta seguiràs sense anuncis o no?
Sí, això és importantíssim. Mira, de fet, jo et diria que hi ha una cosa molt, molt interessant. Als Estats Units ja s'ha començat a parlar de que hi ha alguna plataforma com Hulu que ho ha començat a fer, i de fet el 70% de la gent s'ha passat al model de no anunci. Per tant, vol dir que això, cadascú triarà la seva fórmula, aquells que ho acceptin d'una forma natural doncs hi seguiran, i aquells que no ho acceptin d'una forma natural doncs seguiran amb la fórmula de sempagament.
La idea d'incorporar publicitat ja estava en ment de les plataformes, Jordi. Suposo que per vosaltres, els publicistes, a veure, la decisió us entusiasma. Vol dir més feina, més publicitat per vosaltres, o què? O no?
Sí. Aviam, a mi sempre explico que el que ens permetrà és ser capaços d'anar-nos adaptant millor en l'anunciant. Clar, quan tu ara et dones d'alta a la plataforma Netflix, et diu qui ets, el pare, la mare, el fill o la filla o el qui sigui, no? O els pares, el tal. Llavors, clar, si de determinada forma podem anar analitzant què és el que mires com a contingut, podrem saber quin tipus d'activitat t'agrada, quin tipus d'anunci et pot arribar a agradar, i per tant serem capaços d'ajustar-lo molt millor allò que et vulguem explicar. Per tant, hi ha una gran oportunitat aquí de fer-ho més bé. Ara, també et dic que com no ho fem bé, llavors tornem a estar les mateixes, perquè tornem a tenir el sentiment de dir a sobre que pago, em tinc que trascanyar una sèrie de coses que no m'acaben de venir de gust. Per tant, la frontera entre el que m'agradarà i la frontera del que no m'agradarà serà una qüestió a lluitar en els propers mesos.
Altres plataformes ja ho feien, Jordi? Sí, ja ho feien, sí, altres plataformes?
Sí, de fet Netflix ja va anunciar-ho que ho faria a partir del desembre, per tant, si sumaran totes. Un cop arrenca una i arrenquen totes i s'hi posaran en marxa. Per tant, és una qüestió que trigarà més o menys, però arribarà bastant ràpid.
Clar, i les marques, no? El que comentava el Jordi Urbea, que coneix molt bé la publicitat, doncs els permetrà captar un públic, per exemple, els joves que no veuen esports tradicionals a la tele, es podrà personalitzar més aquesta publicitat, no? Com deies?
Clar, mira, hi ha una cosa molt curiosa, que és el que sempre acabem dient, no? Dir-ho aquí en un mitjà com el vostre... Doncs és
a veure què dius, Jordi.
No. En el sentit de dir, clar, el contingut lineal té un determinat segment de la població i un determinat públic i hi va, no? Per recuperar aquest segment, o li dones un contingut que és agradable i li dones el contingut amb unes càpsules molt concretes, molt ràpides, molt petites, o realment no et miren. Per tant, hem de veure com ho fem. I crec que aquí el públic jove, en aquest tipus de plataformes, pot trobar que, a més del contingut, tingui un contingut publicitari que li sigui molt més agradable. Per tant, és una mica diferent a tots aquests continguts lineals que no hi pots més que inserir-hi la publicitat d'una forma més concreta.
Veurem com reacciona l'usuari, Jordi, perquè ara està acostumat a no rebre publicitat, com mira una pel·lícula o una sèrie, i ara, a partir del desembre, serà que sí, que veurà publicitat. So take aim and fire away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. Netflix pren aquesta decisió que ens explica el Jordi Urbea perquè han baixat els usuaris. Per captar nous clients, ens preguntem, per no perdre'n alguns que no volen pagar una quota tan alta. A tu et sembla una bona estratègia? Creus que els pot funcionar?
Jo crec que funcionarà bé. Estic convençut de que es veuran ràpidament els resultats. Però aquí la clau serà quina tasca farà les plataformes digitals per agafar bé la informació del consumidor. Si s'esmeren en aquesta part i són capaços de curar molt bé la dada i ser molt capaços de donar-la molt ben perfilada i els anunciants perceben el valor d'estar-hi en aquell moment, canviarà moltíssim. I si li afegim que som capaços de que aquest contingut audiovisual que ens arribi enmig d'un anunci, d'una sèrie, doncs fins i tot és un anunci atractiu, o una informació atractiva, o un contingut atractiu, canviarà totalment. Per tant, el partit jo crec que se'ns obre un ventall nou, crec que la gent ho acceptarà molt bé, i a més això d'estalviar-se uns calerons, tal com està avui en dia la vida, doncs segur que s'ho miraran amb el màxim de gust.
Clar, perquè recordar, oients, que va tancar el primer trimestre amb una davallada de 200.000 subscriptors i el segon amb una pèrdua d'un milió més. També pot ser un reflex també d'aquesta crisi econòmica que la gent escolta quan decideix reduir alguna despesa, Jordi, de l'oci, tanquem l'aixeta, no? Potser
sí,
també
mira,
passa, no, això? Relacionat amb la crisi econòmica.
Aquest és un dels grans debats que sempre estem dient, no? Mira, jo crec que de les coses que renunciarem abans, és a dir, potser que renunciem d'alguns altres béns de consum que no pas de l'esvergiment, de l'experiencial, del de gaudir. No puc ser tan dràstics a l'hora de dir si és producte d'això. Ara, sens dubte, la crisi està afectant a tothom i, bueno, hem de veure-la com la navegarem. Jo crec que, ja t'ho diré d'aquí un temps, si realment hi ha hagut un trasbàs molt gran d'usuaris, segurament la plataforma ho compensarà sobradament amb ingressos publicitaris i, per tant, potser fins i tot acaba sent un model que acaba sent arrossegat per aquest model més publicitari. Per què no?
Que curiós, eh? Netflix no tenia anuncis i al final doncs acaba com la televisió tradicional, eh? També amb anuncis. Per tant, al final, mira, no? La vida dona moltes voltes i no pots dir mai hi haurà anuncis.
No,
mira,
però
no?
Mira, Xantal, però mira, a mi m'agradaria canviar la paraula anuncis per la paraula contingut. És a dir, si som capaços de generar un contingut enmig de la sèrie de torn que fins i tot em frapi i que facis que el següent anunci el vulgui veure, perquè saps que no s'ha acabat en aquell moment, sinó que s'acaba en el següent, potser pot ser interessant. I fins i tot creem un nou model de publicitat que fins ara no ens havíem plantejat.
Ja per acabar, clar, m'imagino que la teva agència ja deu estar pensant idees, no?, per Netflix.
Ja estem fent alguna prova d'aquestes que et comentava ara, que crec que ens pot portar a, com a mínim, trastejar o tastar coses que fins ara no s'han fet i que poden ser completament diferents.
Molt bé, doncs com sempre, a l'última hora de la publicitat amb el Jordi Urbea, que sempre ens explica el que està passant al mercat i al món, i per tant ara comencen els anuncis a Netflix i per tant canvia la manera també de veure aquesta plataforma. Gràcies, Jordi Urbea!
Vinga, bona nit.
Gràcies.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Mobilitat futura.
Segons l'estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent de la Comissió Europea, d'aquí només 8 anys per les carreteres europees hi circularan 30 milions de vehicles elèctrics. Fins aquí molt bé, però ara mateix hi ha poc més de 300.000 punts de recàrrega i en falta quasi 7 milions. O sigui que, per dir-ho amb una metàfora automobilística, ja podem pitjar l'accelerador. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. I saludem a Gerard Martret, CEO de Shotel, expert en mobilitat. Bona nit, què tal, Gerard?
Bona nit, Xantal, molt bé, gràcies.
M'has dit, avui vull parlar de l'anomenada mobilitat com a servei. En primer lloc, a què ens referim?
Molt bé, doncs la mobilitat com a servei és un concepte relativament nou, té uns 5 o 6 anys, més o menys, que proposa l'existència d'un ecosistema de serveis de transports, ja siguin serveis de transport públic com serveis de transport privat, que es combinen entre si per portar-nos d'un punt A a un punt B de la forma més eficient possible. Són serveis que poden ser multimodals quan hi ha diversos modes de transport que s'interconnecten entre ells per donar una solució integrada. Per exemple, l'ús d'un patinet compartit que ens porti des d'una cantonada a prop de casa nostra fins a l'estació de tren, el tren que ens portarà al centre de la ciutat per finalment agafar un bus o fer servir una bicicleta compartida que ens portaria fins al punt final.
Uh-huh. Per tant, passem de la idea que la mobilitat és una qüestió privada, personal de cada usuari, a un servei públic, sí?
Sí, a veure, en certa manera s'hibriden els dos conceptes. És a dir, el que avui fins ara ha estat característiques quasi exclusives del que són els serveis de transport públic, com són doncs, la no propietat del vehicle, a l'ús compartit, al pagament per ús, per exemple, els diferents tipus d'abonaments. Tot això passa a traslladar-se a serveis de mobilitat oferts per empreses privades, on hi ha, per exemple, proveïdors de serveis de patinets compartits o de bicicletes compartides, o fins i tot serveis de trasllats compartits en furgonetes per anar a treballar. Tot plegat com a alternativa al cotxe privat.
Clar. Però perquè això sigui possible, cal millorar molt l'oferta, no? Per usuaris, també, no?
Correcte, cal millorar l'oferta, estem en camí. També mirant endarrere, com la mobilitat compartida ha estat històricament vinculada al transport públic, la major part de les grans ciutats europees ja disposen d'una infraestructura troncal de transport que és molt robusta i és capaç de moure a centenars de milers de persones cada dia, no? Per això, les plataformes aquestes que integren aquests serveis, que poden ser privats o públics, poden oferir viatges combinats i han de disposar en tot moment, i aquesta és la part més important, de dades en temps real sobre la localització de cada vehicle, sobre la disponibilitat de seients, sobre el temps, per exemple, que serà necessari per fer un transbord de ràpid d'un vehicle a un altre, etc.
I en què es diferencia la mobilitat com a servei d'altres idees semblants, com el transport com a servei, no? Em diries?
Bé, aquí hauríem de diferenciar els conceptes transport i mobilitat. El concepte transport s'associa molt més a l'oferta. Té una connotació molt més vinculada a la infraestructura, a la construcció, al mode de transport, per exemple, no? Vehicle, per exemple, cotxes, trens... També està molt vinculat al transport de mercaderies. Mentre el concepte mobilitat, que és molt diferent, té una vessant més humana. Per tant, es relaciona molt més amb la demanda. I normalment es defineix... La mobilitat es defineix com la capacitat que tenim les persones per desplaçar-nos a través de l'espai físic. Per tant, una mercaderia no pot ser mòbil per si mateixa, però una persona sí.
Però, Gerard, et pregunto, creus que realment es compliran les previsions que diuen que el 2030 el 95% dels quilòmetres es faran amb serveis i, per tant, els vehicles privats baixaran el 10%? Jo continuo veient, sobretot, cotxes privats per a les carreteres i no m'imagino aquest 10% d'aquí 7 anys.
A veure, aquesta és una previsió bastant agressiva.
Sí, jo la trobo molt agressiva, perquè és impossible que es compleixi.
Sí, perquè, de fet, això està pronosticant la desaparició quasi total dels vehicles en propietat i, per tant, això vol dir que és un canvi bastant disruptiu en només 8 anys.
Clar.
Llavors, això, un canvi tan ràpid només es podria explicar si, per exemple, l'expansió dels serveis de mobilitat va acompanyada de restriccions molt, molt importants, molt severes, sobre l'ús del cotxe privat. Però jo crec que és un canvi de model que trigarà una mica més a passar.
A veure, explica'm aquest concepte, eh? No, per què diem que la MAS, la mobilitat com a servei, li diem així, eh? MAAS,
sí.
La mobilitat com a servei és molt disruptiva i molt positiva, perquè estic segur que els que venen cotxes o els que fan cotxes ara mateix no deuen estar tan d'acord.
A veure, diem MAS, MAAS vol dir Mobility as a Service, això ve de l'anglès, per tant la traducció és mobilitat com a servei. És molt disruptiva, sobretot perquè funciona a través de la interconnexió de dades i aquesta és la part més important. Un coneixement obert, un ús integrat de les dades que nosaltres, que les persones, generem respecte als nostres patrons diaris de mobilitat. Això ens porta a fer un ús molt més eficient dels mitjans de transport que avui en dia ja podem tenir o que podem acabar disposant en un futur, no? Llavors, en definitiva, és d'una forma compartida i combinada, la mobilitat com a servei ens portarà a un model molt més inclusiu, molt més eficient i molt més sostenible que l'actual.
La pregunta és, a Catalunya, al nostre país, hi ha aquesta sincronia, per exemple, entre una administració pública i empreses privades per implementar aquesta mobilitat de servei que tu veus tan clara i que veig que el Gerard se la creu moltíssim, eh?
Sí, ens la creiem uns quants, afortunadament, no sóc l'únic. A veure, fins ara hi ha hagut sempre una bona rebuda per part de les institucions públiques, ja sigui doncs, la Generalitat, els ajuntaments, consells comarcals, fins i tot l'àrea metropolitana de Barcelona, han estat tots molt oberts a estudiar, a provar nous sistemes de mobilitat, a treballar amb start-ups del país, no? I nosaltres hem estat una empresa, en aquest sentit, doncs, beneficiada. De fet, moltes també val a dir que moltes d'aquestes institucions han estat tan proactives a l'hora de desenvolupar solucions integradores de serveis de mobilitat en una sola app, que quasi que comencen a competir entre elles. Trobaries una mobilitat que la fa, per exemple, TMB, una app de mobilitat que la fa TMB i una altra app de mobilitat que la pot fer la Generalitat, i etc. Això sense deixar-nos les empreses privades que també ho estan fent.
Clar. Hi ha exemples de països que ho estan fent molt bé, aquesta mobilitat mass? Hi ha algú que ho està molt bé? Països capdavanters en aquesta aplicació?
L'exemple del qual tothom sempre parla és el de Finlàndia.
Finlàndia?
A Finlàndia s'ha fet un codi de transport que va ser una iniciativa pionera a nivell internacional. Això es va fer el 2018, si no m'equivoco, amb l'objectiu de regular un mercat de dades obert per a tots els serveis de mobilitat. Altres exemples, per exemple, a Holanda hi ha diverses ciutats que han desenvolupat una cosa que s'anomena el City Data Standard Mobility, que és també molt semblant, és un protocol estàndard i obert perquè s'intercanvien les dades entre ciutats i entre operadors. Si ens fixem bé, són països pioners per què? Perquè han volgut adaptar el seu sistema regulatori per facilitar l'aparició de noves solucions, però ho han fet regulant amb una perspectiva més actual a l'ús i l'intercanvi de dades personals. Això sol ser l'element més sensible a l'hora d'implementar aquest tipus de sistemes.
Uh-huh. Per tant, Finlàndia i Holanda serien pioners en aquesta mobilitat com a servei i, per tant, en aquestes aplicacions, per anar acabant, Gerard, en aquestes aplicacions d'aquest tipus de mobilitat que jo crec que n'haurem de parlar en el futur. Sempre parlem de temes del futur, el revolució, o sigui que aquesta mobilitat de serveis serà el futur.
Correcte. Així esperem, així treballem perquè ho sigui.
Molt bé. Doncs escolta, Gerard, avui aprenent una mica més de mobilitat i com serà, sobretot, la mobilitat futura. Moltes gràcies.
Gràcies.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. My bad habits
lead to late nights and then alone. Enamorar-se del futur amb Miquel Lladó.
Fa una estona, Santiago Niño Becerra ens explicava, amb el seu realisme habitual, el panorama que ve, un futur complicat. Potser per això hem decidit acabar el programa parlant dels temps que venen, però fent-ho d'una altra manera, buscant motius per, malgrat tot, enamorar-nos d'aquest futur. I molt contenta de saludar Miquel Lladó, consultor, professor i expert en lideratge empresarial. Què tal? Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, Chantal, molt content d'estar aquí.
Jo també de veure't, feia unes setmanes que no et veia i tinc la sensació que el món, la cosa s'embolica per moments. Venen temps molt complexos, no, Miquel, em diries?
Però, escolta, s'ha d'enfrontar amb una actitud positiva. És un moment d'intel·ligència emocional, de gestionar la pressió, de pensar, d'actuar. Mira, a nivell econòmic, mirant els últims 70 anys, per comentar com va l'economia, perquè sembla que tot vagi avall, mira, els cicles econòmics diuen que són de 5,2 anys, posa 5, 7 anys.
5,2 anys.
Sí, expansió tenen com 4 anys i contracció com un any i mig. Ara estem en una situació de contracció. I què hem de fer amb el que està passant? Bueno, doncs cal pensar i esperar, doncs, pensar en el millor que pot passar i el pitjor que pot passar, estar preparat pels dos i vindran temps millors, segur.
Per tant, els hem d'afrontar amb aquest optimisme, no?, que contagies, Miquel.
Sí, totalment, totalment. Vull dir, el futur ha de ser optimisme, les coses hem tingut desastres econòmics que després s'han recuperat, temes bèl·lics que després s'han recuperat, per tant, el futur serà millor.
Becerra no deia això. Bé, ens agraden també opinions positives del Miquel. Imagina que jo ara sóc una empresària, Miquel. Estic espantada pel futur immediat. Et truco, Miquel Lladó, i et dic, vine a assessorar-me, vens al despatx. Primera pregunta, Miquel. El futur m'espanta perquè no sé si podré pagar la factura energètica, si podré importar matèries primeres, si la guerra anirà més. Què faig? Què em diries com a expert i consultor que assessores a moltíssima gent?
Mira, el primer, no espantar-se. un empresari, i deixa'm ser bastant directe amb això, ha de ser optimista. Si no, millor no ser empresari. Escolta, no esfonsar-se és com el que navega. El que navega, el seu pensament no està en què s'esfonsarà el barco, està en navegar, i el mar té calma i tempestes, i és la vida. És que després de la tempesta sempre torna la calma, sempre. I les tempestes ens fan valorar la calma. Per tant, escolta, això s'ha de fer, posar tots els cervells a treballar. Jo diria, en aquesta empresària, posa tots els cervells a treballar, a pensar. Escolta, no és esperar, sinó fer, actuar. És un gran valor la capacitat de recuperar o de superar els moments difícils.
Miquel Lladó, continuo sent empresària. M'han parlat que una bona idea és la feina en híbrid, eh? D'entrada, què diríem que és la feina en híbrid? Una paraula de futur.
Sí, la feina en híbrid és combinar, treballar inicialment a l'oficina o des d'altres llocs, no? Des de passar, des del que era abans, de treballar a l'oficina de 9 a 5, a l'extrem més gran, que és treballar a qualsevol lloc i a qualsevol hora. I la pandèmia ens ha portat a treballar des de casa, cosa que no esperàvem, i d'alguna forma hem après que es pot treballar des de casa i a altres llocs.
Per tant, per tu és una bona idea?
Molt bona idea, molt bona idea. Mira, l'empresa Fujitsu, abans, al març del 2000, març del 2020, va preguntar a la gent quin és el millor lloc per treballar, i el 75% de la gent va dir a l'oficina.
A l'oficina.
Al maig del 2020, permetem que no hi hagi, que hi hagi algun marge de mesos,
sí.
Després la gent va dir que només el lloc millor per treballar, només el 15% van dir que era l'oficina. Vol dir perquè varen descobrir nous llocs, casa, fora, cafeteries, per tant, és molt bona idea.
Per tant, el que passa que la socialització, jo segueixo pensant que és important, Miquel, no? També és tenir contacte amb els companys, amb l'equip, no?
Molt, molt important, molt important, és bàsic, però hi ha temps, hi ha temps per concentrar-se, hi ha temps per la màquina de cafè, hi ha temps per aquella xerrada informal, hi ha temps per tot.
Clar.
Però aquesta flexibilitat ens dona molta més qualitat de vida.
Però perquè la feina en híbrid funcioni cal fer canvis, no? Sobretot en l'organització de l'empresa, Miquel.
Sí, però jo et diria que és avançar. O sigui, els canvis a vegades...
Avançar.
És avançar, sí? És anar endavant. Cal de donar, evidentment, a l'empresa ha de donar suport tecnològic a la gent, als empleats. Cal liderar de forma diferent. No mesurar les persones pel temps que estan a l'oficina, sinó pels resultats. I això és molt bo. Quantes vegades ens queixem de no, és que haig d'estar abans que el cap i me n'haig d'anar després d'ell? No, és que no són les hores, és la feina que fas. I una economia no es mou per les hores que la gent treballa. Es nota bé pels resultats i les contribucions que la gent fem. Per tant, una economia, un model que ens permeti liderar la gent valorant-la pels resultats, és un bon pas, és un pas endavant.
Valorar l'equip pels resultats, eh? Molt important. Al centre sempre han de ser les persones, és una frase, Miquel, que ens has anat dient a les teves seccions,
sí,
sempre.
Sí,
eh?
I quan parlo de persones parlo d'empleats i clients, eh? Per tant, cal tenir en compte la situació de cada persona i el tipus de feina que es fa. Evidentment, hi ha feines que hem d'estar presents amb els nostres clients, hi ha feines que abans ens pensàvem que anar amb una guixeta era necessari i ara ho podem fer digital. Per tant, això també ens permet pensar en nous processos, però sempre pensant en les persones.
Posa'm algun exemple de les situacions quan dius la persona sigui en el centre o el client, no? Posa'm algun exemple d'aquesta situació.
Sí, per exemple, ser conscients de que hi ha gent que potser es passa 2 hores al dia al cotxe o al transport públic per anar a treballar i tornar. Podria aprofitar aquesta persona que tens per fer altres coses, aprofitar-lo, doncs, pues sí, sí. I una de les coses per centrar-lo és el que he vist en companyies com aquestes que et comentava, és molt important involucrar la gent, entendre la situació personal, entendre si tenen un pis compartit i, per tant, necessito un lloc per treballar, si té un pis gran i no necessito un lloc per treballar. Ostres, què és el que ajuda a la nostra gent a que pugui aportar el millor valor possible i donar-los?
Moltes empreses sovint a vegades donen més importància a la tecnologia. Els números dirigeixen els treballadors en un punt secundari, incorrecte, no? Hi ha alguns tipus de feina també que és més recomanable, eh? La combinació d'aquesta feina híbrida, no? També, Miquel, estaríem d'acord?
Sí, per mi, una vegada reflexionat, la forma híbrida és la millor. Evidentment, hi ha companyies tecnològiques que treballen molt en remot, per tant, els és més fàcil. Hi ha companyies o feines com hospitals, fàbriques, que és més presencial. Mira, precisament ahir vaig estar a Bucarest i vaig preguntar a un grup d'executius, d'alts executius, i l'estadística que vaig treure és el 40% d'ells, 40%...
Un 40, sí?
Sí, van 5 dies a l'oficina, encara. Vol dir que el 60% ja treballen de forma híbrida i un 10% ja no hi va mai. Sí, per tant, jo crec que la combinació, el que deies tu, la socialitzar, és important, però fixa't, el 60% ja ho fa de forma híbrida. Veurem el que el futur ens
portarà. I una pregunta, no? Què fa un bon líder quan l'equip treballa de manera remota? És a dir, el líder també com pot gestionar el seu equip de manera remota, no veient-lo tant? És molt important, això.
Bueno, és que és un nou líder, és una manera diferent de liderar abans, doncs amb la presència i vigilant la gent que no aixequés el cap, deixa'm-ho exagerar d'alguna manera, com abans les classes també, no? El col·legi, l'important era portar-se bé quan estaves davant del professor. Ara, el que portar-se bé quan no tens el professor davant, quan ho fas digital, i que la gent respongui i treballi quan tu no estàs davant. Per tant, s'ha de gestionar per projectes. S'ha de ser molt bo sincronitzant els temps, perquè hi ha moments que la gent està allà, però un dia s'han de trobar. S'ha de ser molt bo. Per tant, sí, s'ha d'aprendre a liderar diferent.
Clar, a sincronitzar temps i sobretot a veure els resultats, no? Del seu equip,
resultats,
perquè, clar,
sí, sí,
no, a veure
sí,
si els resultats són correctes o no.
No, i guiar la gent, i sí, sí, constantment. És una freqüència que no ve tan sols de ser presencial, sinó és una actitud proactiva de seguir els resultats i valorar-los.
Per acabar, digue'm algun desavantatges que hi veus, no? També,
o
perquè...
Desavantatges.
Escolta, desavantatges.
Vagi per endavant que hi veig més avantatges que menys, eh? Val. Però desavantatges, aïllar-se... la part social no tenir-la, has de vigilar la disciplina, has de ser millor perquè la presencial ja no puntua. Allò de vaig a l'oficina estera de 9-5, això ja no puntua, per tant, has de ser molt bo fent la feina. Vull dir, és...
I virtuts moltes,
Virtuts,
el
transport, transport. Pensem, flexibilitat, llibertat d'escollir, conciliar lo privat i la feina, menys estrès, no distraccions a l'oficina. Per tant, sí, puc concluir que d'alguna forma crec que es necessiten noves pràctiques, però és molt bona opció.
Molt bé, doncs escolta, com sempre, un plaer escoltar a Miquel Lladó, ja sabeu, professor de IESE, també participa també al Revolució Expert en Lideratge i una persona per aprendre. Gràcies, Miquel.
Gràcies a tu, Xandall. Queda-te així,
queda't aquí. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
El Consorci Localred. Acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. 25 anys al servei del món local.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa, oients, i ho fem amb una frase de la novel·lista Mary Ann Evans, una de les escriptores més destacades de l'època victoriana, i és aquesta: mai no és massa tard per ser el que podies haver estat. Una frase per reflexionar una bona estona. Gràcies, oients, i fins la setmana que ve. Una abraçada.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé.